El conte que cau d'orella avui podreu escoltar Així el podem anomenar. Quan els gats se senten molt sols.
L'Ofèlia va entrar a la meva vida de sorpresa. Ara fa cosa d'un any, en tornar un dia de l'escola. Mai no m'havia trobat pel carrer un gatet perdut com aquell, afamagat, miolant tímidament, espantat. Quan me'l vaig mirar millor, es va acostar a mi dubtant. Em va refregar el camal dels pantalons. Va donar unes quantes voltes passant entre els meus peus i va fer totes les manyagueries que fan els gats quan volen desvetllar la nostra compassió. I qui no se n'hauria compadit? El vaig agafar amb totes dues mans per aixecar-lo i el vaig trobar tan feble i tan menut que vaig decidir endur-me a la casa abans no es morís de gana. Quan la mare el va veure, també se'n va compadir de seguida. Pobret, si sembla que estigui a punt de morir-se de gana, va dir la mare. I com el salvarem, mare? Aquesta era la meva única preocupació en aquell moment, perquè el fet que aquell gatet, indefens i desvalgut, hagués vingut a buscar amb mi la seva salvació, em feia sentir responsable del que li passés. La mare em va dir, tranquil·la, Maider, tranquil·la. El primer que hem de fer és donar-li alguna cosa per menjar a aquest gatet tremolós. Li va posar al davant un platet amb llet. Però el gatet no em va poder veure tot sol. No tenia forces. Jo, molt amoïnada, li vaig acostar el platet a la boca, però no hi havia res a fer. Ni tan sols va intentar xarrupar la llet. Per un moment vaig pensar que l'animal es moriria allà mateix, davant nostre. Calia trobar una manera d'alimentar-lo, i de pressa. Aleshores, la mare va tenir una idea extraordinària i va actuar un cop més com feia dalt de l'escenari, sense ni un moment de nerviosisme, amb una gran seguretat. Sí, no ho he explicat abans, però és que la meva mare és actriu i una actriu, a més, especialitzada en improvisacions. Per això, sempre és capaç de mantenir la calma fins i tot en els moments més difícils. Això és un avantatge fantàstic i jo sempre l'he admirat. També en aquell moment difícil va saber treure partit de la seva capacitat d'improvisació. Va agafar un guant de goma dels de fregar els plats i zas! Em va tallar un dit amb un gest ràpid. Va fer un foradet a la punta del dit de goma i el va ajustar al coll d'una ampolla petita de llet. D'aquesta manera vam aconseguir un biberó per alimentar el gatet. La mare va agafar l'animal en braços i li va posar la boqueta a l'improvisat biberó. Al principi no el va xumar i la llet li va degotar pels bigotis. A la mare li tremolaven una mica les mans i jo, sense saber què dir ni què fer, anava fent voltes inquietes per la cuina, com una baldufa. Tot d'una, un traguet. Després, un altre. I el gatet va començar a prendre's la llet. Quina alegria! A poc va anar xarrupant, cada cop amb més ganes. La mare i jo ens vam fer un somriure. Vinga, ara és quan necessitem els aplaudiments del públic, va fer en to de broma la mare. L'únic públic que teníem, però, era l'àvia, que estava pelant patates i que no va semblar que valorés gaire la representació.
És una gata. Si no vigilem, ens omplirà la casa de cadells, va rondinar.
A l'àvia no li va fer gens de gràcia que decidíssim quedar-nos la gateta. Sempre deia que en un pis no es podien tenir animals. En un mas, sí. En un mas, cada animal tenia el seu lloc i la seva funció, mentre que ciutat no eren res més que una joguina viciada. Eren inútils per les feines de la casa i suposaven a més una responsabilitat i una molèstia. Us en penedireu, va sentenciar empipada. Si he de dir la veritat, l'actitud de l'àvia em va sorprendre una mica, perquè ella sempre està explicant coses del camp. Sempre està lluant la vida que es fan els masos en contacte amb la natura. I no podia comprendre